L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
D'inversions al territori, de medi ambient, de cultura, de dones emprenedores, d'internet, de tradicions, de tot això i alguna cosa més, anem a parlar els propers minuts al nostre temps de notícies. Som a dijous, 29 d'abril, i ara comença l'informatiu a Memute. Benvinguts. Obrirem avui el nostre temps de notícies des d'Amposta per parlar de l'important aportació econòmica que el Departament d'Acció Social i Ciutadania realitzarà als centres d'assistència per a persones discapacitades de les Terres de l'Ebre. Manel Ramon ha parlat amb el responsable d'aquest departament a les Terres de l'Ebre i ens ofereix les seves declaracions en la següent crònica des d'Amposta Ràdio.
El Departament d'Acció Social i Ciutadania destinarà 3.850.000 euros a entitats de les Terres de l'Ebre pel manteniment de serveis i establiments de serveis socials durant aquest any 2010. Així ho ha assegurat el director dels Serveis Territorials de la Generalitat a les Terres de l'Ebre d'Acció Social i Ciutadania, l'ampostí Adam Tomàs. Seran diferents centres els beneficiats, entre ells el Col·legi a Passa d'Amposta. Ens explicava el propi delegat territorial.
Se tracta dels convenis anuals que signem en les diferents entitats d'atenció a persones amb discapacitat del territori i que el que permet és a aquestes entitats desenvolupar els seus serveis en atenció a aquestes persones. Concretament, la signatura se va fer en tres entitats, una de les quals està dividida en dos. Una seria el Centre de l'Àngel, la Passa, que és d'Amposta. Es va firmar per un valor de 811.000 euros. Això ens permet donar cobertura a 72 usuaris, 47 de teràpia ocupacional, 10 de centre d'atenció especialitzada i 15 places de llar residència, Genori de Moragas de Móra d'Ebre, Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre i Verge de la Cinta de Tortosa. Aquí, perquè la gent ens entengui, el que es fa des del Departament d'Acció Social i Ciutadania en aquesta aportació econòmica és permetre que totes les places que tenen aquestes entitats col·laboradores en el Departament d'Acció Social i Ciutadania, aquestes places siguin públiques, de manera que la gent via llei de dependència o via altre tipus de prestació pugui incorporar-se al sistema públic.
La signatura d'aquests convenis permetrà mantenir places públiques als diferents equipaments destinats a serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, concretament 92 places de llar de residència, 226 places de teràpia ocupacional i 10 places de centre d'atenció especialitzada i 39 d'usuaris de tuteles. Cal destacar que el delegat ha volgut donar les gràcies a les entitats perquè sense elles seria impossible donar aquest servei. També s'ha presentat un nou carnet, una nova targeta que millorarà tots els afers burocràtics de les persones amb discapacitats.
Gràcies, Manel. Que les dones cada cop més ocupen llocs destacats en el teixit empresarial és ja una realitat. Des de la Diputació de Tarragona es vol incentivar la iniciativa empresarial amb la convocatòria dels Premis Empren en Femení. D'aquests premis ens en parla a continuació Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
L'Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona ha convocat la cinquena edició del concurs de projectes empresarials liderats per dones a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre Empren en Femení. Aquest any la dotació del premi s'ha redistribuït tot i que es manté en un import global de 16.000 euros i això el converteix en el guardó més ben dotat en aquesta matèria. Les bases contemplen un primer premi de 8.500 euros i tres exèrcits de 2.500 euros cadascun. Per poder participar, cal que els projectes empresarials tinguin la seu social al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre, i en cas que el projecte es presenti de forma col·lectiva, el capital social majoritari haurà d'estar en mans de dones. Sarai Martínez, agent d'ocupació de desenvolupament local de la Diputació, ens parla d'aquest concurs.
El que es vol és fomentar l'autoocupació i l'esperit emprenedor de les dones de les nostres comarques i contribuir així al màxim desenvolupament de les seves capacitats professionals. A veure, mira, les dones hauran de complir uns requisits que són l'àmbit territorial, és a dir, el concurs està limitat a plans d'empresa elaborats per activitats que tinguin la seu social i es desenvolupin estrictament a les comarques tarragonines i a Terres de l'Ebre. El col·lectiu, com hem dit, és la dona, ja sigui de manera individual o col·lectiva, i en el cas que es tracti d'un projecte format per dones i homes, és requisit indispensable que la majoria del capital social sigui vingut per dones, diguéssim. Després també un altre requisit indispensable és la presentació d'un projecte empresarial, és a dir, han de presentar un pla d'empresa. I, a més, és també molt important saber que es poden presentar aquelles dones que no hagin iniciat l'activitat en el moment de la publicació d'aquestes bases i de la seva convocatòria.
Precisament aquest matí a la sala d'actes d'Expo Ebre ha tingut lloc l'inici de la sessió de treball de projectes empresarials Emprenent Femení. Les aspirants hauran de presentar un pla d'empresa, un resum del projecte i altra documentació administrativa abans del 7 de maig, data en què finalitza el termini d'admissió de propostes empresarials. Les bases i la documentació està disponible a la pàgina web de la Diputació, diputaciodetarragona.cat.
Un centenar de persones a l'any passaran pel nou aparell d'ortovoltatge de la unitat de radioteràpia de les Terres de l'Ebre, ubicada a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús a Tortosa, per tractar el càncer de pell. D'aquesta manera, els pacients ebrencs afectats amb tumors superficials de pell evitaran desplaçar-se fins a l'Hospital Sant Joan de Reus per rebre el tractament i s'estalviaran recórrer a la cirurgia amb les seqüeles estètiques que comporta. Així ho explicava el doctor Josep Gomà, director de l'àrea d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus i responsable de la unitat de radioteràpia de les Terres de l'Ebre.
Tumors de pell són els més freqüents al nostre medi, tot i que tenen una gravetat baixíssima i la mortalitat és pràcticament nul·la i es curen tots. És un tumor molt freqüent i sobretot és un tumor freqüent en gent gran, en gent exposada a l'aire lliure, és típic de pagesos, pescadors, etc., a zones exposades pel sol, com pot ser la cara, les mans, no? I l'avantatge que pot tindre la radioteràpia enfront a la cirurgia clàssica, que també cura, és que deixa menys seqüeles. Per exemple, una lesió a la cara sempre pot deixar cicatrius, depèn de quin lloc estigui, has de fer cirurgies, a vegades poden ser reconstructores i tot, i en canvi amb radioteràpia fas un tractament local amb un aparell que dona 10 sessions, una sessió cada dia, 10 sessions, i amb això es cura exactament igual que amb cirurgia.
Amb aquest nou equipament, la unitat de radioteràpia completa així els tractaments de diferents tipus de càncers que des del juliol del 2008 porta a terme amb la instal·lació de l'accelerador lineal.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Arriba a les Terres de l'Ebre una nova proposta per a l'oci comercial i familiar, Mercamarles. A partir de diumenge, 2 de maig, la població de Camarles acollirà un mercat setmanal que s'ubicarà al final de l'antic sindicat, a l'avinguda de la Torre de Camarles. El nou mercat obrirà tots els diumenges, de 8 del matí a 2 de la tarda. Recorda, Mercamarles, la millor proposta comercial i per a l'oci familiar, tots els diumenges, de 8 del matí a 2 de la tarda, a Camarles.
La propera temàtica informativa està relacionada amb el medi ambient perquè la polla blava supera el flamenc en el còmput d'indemnitzacions per danys als arrossars del Delta de l'Ebre. El flamenc ha deixat de ser l'au que més danys ocasiona en els camps d'arròs sembrats del Delta de l'Ebre. Des de la campanya 2007, la polla blava l'ha rellevat del primer lloc en el còmput d'indemnitzacions que el Departament de Medi Ambient i Habitatge paga als productors per danys que els ocells ocasionen anualment en la seva collita. Aquest passat 2008, les compensacions per l'acció de la polla blava es van disparar fins als 101.000 als 118.000 euros totals. La millora de les tècniques de dissuasió implantades per als flamencs i la protecció de la polla blava com a espècie haurien conduït a aquesta situació. El director dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Jimeno, certifica el creixement dels danys ocasionats als arrossars per la Polla Blava sobre els flamencs. L'escoltem.
El que sí que hem detectat és un augment important de presència de polla blava. La polla blava fa 5 o 6 anys no hi havia danys i per tant no s'indemnitzava, i ara en aquests anys estem pujant una progressió, jo diria que quasi geomètrica. L'any passat potser el 80% dels diners que van pagar en indemnització els van pagar l'any 2008, era. Són el que tenim les dades. Els van pagar per danys de la polla blava, perquè la polla blava, a diferència del flamenc, sí que es pot comptabilitzar perquè van menjant tots els dies, no són atacs des de l'aire, sinó que són des de les bases, la penetració als arrossars, i és continuat, i a final de collites quan valorem aquestes pèrdues, i aquestes pèrdues comencen a ser molt importants les indemnitzacions.
Aquesta progressió ha posat sobre la taula dels serveis territorials de medi ambient la necessitat d'autoritzar mesures per controlar la seva població, tot i el seu estatus de protecció.
Per tant, ens haurem de plantejar algun dia si fem algun mètode de control. Aquesta espècie fa 10 anys era una espècie raríssima al Delta i que calia tindre totes les mesures per procurar la seva existència aquí normal, i ara ja comença a ser un animal abundant. I, clar, abundant vol dir que provoca molts més danys. I, lògicament, el que no podem és aguantar aquest increment exponencial de danys, perquè serà inassumible per part dels que ho suporten o per part dels que ho hem de pagar. Llavors, és possible que algun dia, no molt lluny, tinguem que fer alguna mesura per corregir l'increment de població.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, segons un acord assolit amb ProDelta, que aplega els arrossaires del Delta de l'Ebre, realitzarà un estudi per determinar uns barems de pèrdues que permetin també indemnitzar les pèrdues de productivitat en el conreu de l'arròs, que el fet d'haver de tornar a replantar ocasiona pel retard en el temps i el menor creixement de la planta. D'altra banda, el Departament i ProDelta continuen treballant preventivament en el cas dels flamencs amb la implantació de mesures dissuasòries que, segons destaca el mateix Gimeno, han resultat efectives al llarg del temps. Gràcies al projecte pilot Oli d'Oliveres Mil·lenàries, que en aquests moments està desenvolupant la taula del Sénia, la finca de l'Arion d'Ulldecona, que actualment és un dels espais de la Mediterrània amb major concentració d'oliveres mil·lenàries, amb més de 380, es converteixi en el primer museu natural. De fet, la Fundació Biodiversitat, depenent del Ministeri de Medi Ambient, ha otorgat una subvenció d'uns 50.000 euros per a aquest projecte. Ens explica en què es basa el mateix el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic.
De fet, este primer, ja que és un, però segurament seguiran altres, és el lloc on hi ha una major concentració, que en este cas és a la finca de l'Arion, al terme d'Ulldecona, propietat de la família Porta i Ferrer, que tenen la molí a la Galera. És l'opuesto on ara actualment l'Ajuntament d'Ulldecona ja organitza visites guiades, però s'habilitarà i s'acondicionarà millor perquè sigui el primer museu viu o natural dedicat, en aquest cas, a les oliveres mil·lenàries del territori.
Aquest serà el primer museu, però està previst que n'hi hagi en d'altres municipis que també formen part de la Mancomunitat.
Precisament ara, també en aquest cas, de cara a la Fundació Biodiversitat, és qui ha subvencionat el projecte, s'està plantejant una segona petició. En aquest cas és per ubicar-ho al poble de la Jana, ja que en aquest cas tant Ulldecona com Canet com la Jana són els pobles on hi ha una major concentració. Per tant, la idea seria que es pogués fer la visita, però que a la vegada hi hagués també com un petit puesto on rebre i acondicionar la gent, aparcament, i també inclús un punt de venda de l'oli, evidentment, d'aquestes oliveres.
Els municipis petits es realitzarien museus virtuals per acostar també aquest atractiu als turistes.
A la vegada s'està mirant també que altres municipis on no hi ha tanta concentració puguen haver museus virtuals on des d'una oficina de turisme o des d'un altre puesto se pugui plantejar la visió d'oliveres a través d'un vídeo, de fotografies, de pantalles tàctils i de més. O sigui, la idea seria destacar els llocs on hi ha una major concentració, però també que pogués arribar als altres municipis.
A part d'aquest projecte, la Mancomunitat de la Taula del Sénia també presentava l'edició d'un llibre que detalla el nombre d'oliveres que hi ha a cada poble del Sénia, on s'explica el valor cultural i històric. Es tracta d'una edició amb color i amb fotos espectaculars que posa sobre el paper l'inventari d'oliveres monumentals que va fer aquesta institució fa 6 mesos i que ja ha catalogat unes 4.200 oliveres d'aquest tipus.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim ara la pàgina a la cultura perquè taules rodones, tallers participatius i actuacions musicals ompliran la programació del Congrés de Cultura Popular i Tradicional de les Terres de l'Ebre. Del 28 al 30 de maig a Tortosa, la cuina, els jocs i l'esport, la música i la dansa tradicionals i els bous seran els protagonistes. El delegat del govern, Lluís Salvador, i el director territorial de Cultura i Mitjans de Comunicació, Xavier Vega, acompanyats dels coordinadors dels diferents àmbits de la cultura popular i tradicional de les Terres de l'Ebre, presentaven la programació oficial amb l'objectiu de valoritzar i reivindicar la importància de la cultura popular i tradicional de les Terres de l'Ebre. Els dies 28, 29 i 30 de maig es portaran a terme a Tortosa un seguit d'actuacions, tallers i taules rodones que compten amb professionals dels 4 àmbits d'actuació de primer nivell i talla internacional, però que confien en la participació de la gent per tal d'aconseguir el principal objectiu, tal com explicava per a les EMUTE el director dels serveis territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació, Xavier Vega.
En primer lloc, bàsicament, se tracta de reivindicar una cultura popular i tradicional que és molt viva, reivindicar-la com una forma de viure la catalanitat des de les Terres de l'Ebre. Per tant, afirmar que la jota és tan o més catalana que la sardana i que els bous són una tradició, en la mesura que formen part de la cultura popular, és una tradició que s'ha de respectar i s'ha d'acceptar. I per això ens adrecem a 4 àmbits, o sigui, tractem 4 àmbits, els jocs tradicionals, la cuina, els bous i la música i dansa, i cadascun d'aquests àmbits estan coordinats per gent de primer nivell, com per exemple la cuina tradicional, per la Carme Queralt, antropòloga i escriptora, els jocs per Antoni Costes, que és catedràtic de didàctica de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, la música i dansa, l'Artur Gaia, dels Quicos, i els bous, Santi Mati Pérez. I llavors la idea és que se tracta de fer un congrés molt participatiu.
El Congrés de Cultura serà inaugurat pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserres. Continuem parlant de temes culturals, perquè a la Fira de la Terrissa de la Galera ja està tot a punt. Avui obre les seves portes, tot i que serà demà a la tarda quan es farà la inauguració oficial. Entre els actes que hi destaquen hi figura el segon Premi de Ceràmica i Terrissa que convoca l'Ajuntament i en el que aquest any hi participen 22 obres. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El dissabte, 1 de maig, es donaran a conèixer els guanyadors de la segona edició dels Premis de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera, que convoca l'Ajuntament del municipi amb el patrocini de l'empresa Dacame. L'acte el presidirà la directora d'Artesania de Catalunya, Gemma Amat. L'alcaldessa de la Galera, Esther Martí, explicava que el premi, que té caràcter bianual, pretén ser un reconeixement als artesans en general i als ceramistes en particular. La primera edició, el 2008, es va convocar solament un premi de ceràmica contemporània, però enguany, i tenint en compte que la Terrissa és el tret més significatiu del municipi i de la fira, es va pensar en convocar també un premi dedicat a ella. Escoltem Esther Martí.
La primera vegada, que va ser fa 2 anys, el 2008, se va fer només premi de ceràmica i era una mica el que és la ceràmica contemporània, però enguany vam pensar que ja que la terrissa tradicional és una de les nostres característiques, pues que, i que molts d'artesans, pues clar, i més en la crisi això, els oficis artesans estan una miqueta, alguns en vies d'extinció o en un problema de relleu generacional, pel que sigui, no? Perquè sabem el que és ser autònom avui dia, el que és mantenir una empresa, etc. Pues vam pensar de premiar també, fer 2 categories enguany, la ceràmica i la terrissa. i bé, el que es vol és premiar l'excel·lència dels ceramistes, que fan més el que és ceràmica contemporània, artística, abstracta, etc., tots aquests estils més diguéssim així, més moderns, i el que és la terrissa tradicional, que també té la seva tècnica, del tor, del vidriat, del vernís, etc., etc., doncs també hi hauria un premi.
Els premis tenen una dotació econòmica de 2.000 euros per a cada categoria i la convocatòria es fa mitjançant revistes i altres mitjans especialitzats en ceràmica. Enguany s'han presentat un total de 31 obres d'artistes procedents de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol, però també de Brasil, Suïssa i Alemanya, de les que se n'han seleccionat 22. Aquestes 22 obres seleccionades es podran veure al decurs dels dies que durarà la Fira de la Terrissa de la Galera al Museu de la Terracota del municipi, coneixent-se les obres guanyadores i els artistes premiats, com hem dit, aquest dissabte a les 11 del matí. Aquests premis de ceràmica i terrissa instaurats per l'Ajuntament galerenc són els únics que es convoquen a tot el territori ebrenc.
De la tradició a la música, perquè el secretari general de Joventut, Eugeni Vilalbí, visitarà demà divendres Alcanar i ho farà amb un doble motiu. D'una banda, participar en la jornada de portes obertes de la recentment remodelada Escola Municipal de Música i, d'altra banda, per presentar el projecte de rehabilitació de l'edifici dels Josepets a les cases d'Alcanar. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb el món de la música i ho fem perquè el nostre ajuntament ha organitzat per demà divendres una jornada de portes obertes a les recentment restaurades dependències de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. Una escola de música situada on anteriorment s'hi havia ubicat el centre d'assistència primària i que ara pràcticament té ja enllestides i adaptades les seues instal·lacions a les necessitats d'un centre educatiu musical com és este d'Alcanar. Per demà divendres, com diem, s'ha programat aquesta jornada de portes obertes que comptarà també amb la participació del secretari general de Joventut de la Generalitat, el senyenc Eugeni Vilalbí. D'aquesta jornada en parlava als nostres micròfons el regidor de l'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Per fi, el que farem ja el divendres dia 30... és una jornada de portes obertes a l'Escola Municipal de Música, en què el secretari general de la Generalitat de Catalunya de Joventut, el senyor Eugeni Vilalbí, estarà aquí. És ell el que, d'alguna manera, doncs, farà la inauguració, o presidirà aquesta jornada de portes obertes. Està pensat en fer una jornada de portes obertes perquè també els alumnes, per supòs, ja ho coneixen, però pensem que també és bo que els pares ho puguen conèixer, no?, i puguen visitar l'escola. I també he pensat d'aquesta manera, perquè estigui allí els professors, i els pares ja comencen a conèixer a tots els professors, i per supòs als seus fills, i que també puguem fer el comentari, que siguin ells d'alguna manera que els atenguin. No?
A banda de les visites a les dependències, al llarg de tota la tarda s'aniran succeint diferents actuacions dels diferents grups d'alumnes dividits per instruments. Hi haurà actuacions dels alumnes de piano, també del combo, actuacions dels alumnes de trompeta, de clarinet, de flauta i diferents activitats més que també es porten a cap a l'Escola de Música, com per exemple la batucada. Però aquesta, la visita a l'Escola de Música, no serà l'únic objectiu de la visita d'Eugeni Vilalbí al nostre municipi, ja que posteriorment, a partir de les 7:30 de la tarda, el secretari general de Joventut de la Generalitat serà també l'encarregat, acompanyant les autoritats municipals, de presentar el projecte de rehabilitació de l'edifici dels Josepets de les Cases d'Alcanar, un edifici que serà adaptat com a alberg de joventut.
Santa Bàrbara oferirà a la població accés gratuït a la xarxa. El municipi és un dels primers de les Terres de l'Ebre en formar part del col·lectiu Gifi.net Terres de l'Ebre. Aquest col·lectiu explicarà demà com es podrà accedir a aquest servei. La connexió a internet serà gratuïta, però limitarà les descàrregues massives. En té més informació Josep Roig des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara.
Santa Bàrbara vol fer un pas més a l'hora de donar serveis a la població referits a les noves tecnologies. És per això que ara, i per a demà divendres 30 d'abril, ha organitzat una xerrada sobre la xarxa de connexió a internet sense fils i oberta que promou l'Ajuntament amb l'adhesió al col·lectiu Gifi.net Terres de l'Ebre. Membres d'aquest col·lectiu explicaran a partir de les 8 de la tarda a la Biblioteca Municipal com es pot formar part del mateix, l'equipament necessari o els avantatges que això pot significar per a l'usuari. Mercè Fort, la responsable de l'Infocentre Planer, assenyalava com a principals el fet de que els membres del col·lectiu poden compartir eines, recursos i, molt especialment, una connexió wifi a internet.
Bueno, per a l'usuari té, pues, el principal benefici és que pot beneficiar-se, pot utilitzar les eines i els recursos dels altres usuaris i alhora pues, ficar el seu granet d'arena a la xarxa compartint les seues eines, la seva informació i els seus recursos. Dins d'aquests recursos pot ser un dels que més se'n beneficien els usuaris és la connexió a internet. És a dir, si un grup d'usuaris se fiquen d'acord i un d'ells o tenen una línia d'accés a la xarxa, una DSL, pues, poden compartir-la, fer-ne ús i pues, que tots puguen utilitzar la mateixa línia per a connectar-se, en aquest cas, a la xarxa.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha estat un dels primers del territori en forma part d'aquest col·lectiu que es presentarà demà al municipi, aconseguint unir alguns serveis de l'administració municipal, optimitzant així la compartició de recursos i facilitant la comunicació entre ells.
En aquest cas, l'Ajuntament de Santa Bàrbara pues, és un també dels primers d'aquí de les Terres de l'Ebre que ha format part i que forma part d'esta xarxa. Com a membre d'esta xarxa, el que ha fet en un principi és unir algunes de les seus municipals per a benefici del treball de l'administració, en aquest cas, per a poder pues, beneficiar-se de la compartició de recursos i d'eines i facilitar d'esta manera les comunicacions entre diferents edificis municipals. I a partir d'aquí, pues, bueno, com ja fa molt de temps que s'està lluitant per poder oferir als usuaris una wifi oberta, pues s'ampliarà aquest servei i no només s'uniran o s'han unit les seus municipals, sinó que a més s'oferirà als usuaris el servei de poder accedir a internet.
L'accés a aquest servei de connexió wifi a internet serà gratuït i solament caldrà fer una petita inversió inicial per adaptar els ordinadors personals a la tecnologia necessària per a poder connectar-se. Òbviament, l'ús d'aquest servei d'accés gratuït a la xarxa tindrà unes limitacions, com per exemple les descàrregues massives d'informació, ja que està pensat bàsicament per a que l'usuari pugui consultar i respondre correus, informació de pàgines web i d'altres.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La propera crònica ens arriba des de la Cala, perquè després de molts anys d'esperar-la, els caleros podran gaudir ja de la seva magnífica piscina i de modernes instal·lacions esportives. Unes instal·lacions que ja tenen data per a la inauguració, concretament a finals del mes de maig, i de les que ens en parla en la següent crònica Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio.
Dissabte 29 de maig s'inaugura la piscina coberta de l'Ametlla de Mar. D'aquesta manera es compleix un somni compartit per tots els caleros i caleres durant molts anys i que finalment s'ha fet en realitat durant la present legislatura. S'escriu així una altra pàgina molt important en la història de la Cala, a la que, sens dubte, li faltava aquesta instal·lació per donar autèntic caliu a la vida social, lúdica i, sobretot, esportiva de la població. L'endemà, diumenge, dia 30 de maig, hi ha jornada de portes obertes perquè tots els habitants de l'Ametlla de Mar comencin a familiaritzar-se amb aquest complex esportiu i se'l facin seu, perquè a la primera setmana de juny s'inicien amb total normalitat les activitats aquàtiques i la resta d'activitats esportives i d'oci. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
L'últim dissabte del mes de maig, 29 de maig, això és, diríem, és notícia, per poder-ho comentar ja definitivament, tenim data d'inauguració de la piscina. Estem mirant l'hora que sigui més adient, i en aquest sentit és molt probable que sigui per la tarda, perquè estem mirant de buscar la data d'inauguració, que és, ja és esta, i que l'endemà, el diumenge, es pugui celebrar doncs, una jornada gratuïta, oberta, de portes obertes, com es diu.
Perquè tothom estigui ben informat, durant aquest mes que falta per a la inauguració, s'instal·laran dos punts d'informació, un a la Rambleta, davant de l'Institut, i un altre a la Plaça Nova, on s'informarà sobre preus, activitats, horaris i tot el que cal saber per triar l'activitat més convenient per a cada persona. En aquest projecte ambiciós i que ha donat com a resultat unes instal·lacions modernes i funcionals, pel que fa al seu finançament, l'Ajuntament s'ha fet càrrec en un 90% i el 10% restant l'ha posat a la Generalitat. L'edifici que acull la piscina coberta té tres cossos rectangulars, un que allotja el recinte d'aigües, un segon per al vestíbul principal i l'espai d'observació i un tercer per als vestidors i les sales esportives auxiliars. El complex té tres plantes, planta baixa, primera planta i soterrani amb diverses instal·lacions. Tanmateix, els diferents recintes es connecten a un vestíbul comú projectat per poder accedir al camp de futbol i, en general, al conjunt dels espais esportius, com ara pistes de tennis i pàdel. A la zona exterior, a més, es preveu una distribució d'aparcaments per a bicicletes, vehicles, motocicletes i autocars. En concret, el recinte que allotja les dues piscines, una gran i una altra més petita, té forma rectangular i al seu mateix nivell es troben els vestidors. D'altra banda, la planta primera, les sales d'activitats esportives, tenen una connexió visual directa amb aquest espai, que està orientat al sud per aprofitar més la llum, el que li dota alhora d'un major confort visual i tèrmic. El recinte també té escales toves per a facilitar l'accés a les persones amb dificultats de desplaçament o mobilitat i banc d'hidroteràpia i dos canons i dos cascades d'aigua terapèutics, a més de bany de vapor i sauna.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De moment i per avui dijous ho deixem aquí. Els esperem demà, com sempre, a la mateixa hora i des de la seva municipal.